Vinga, és un article que va aparèixer a principis del mes de maig, el dia 1, concretament en aquest suplement Vivo de La Vanguardia i concretament en l'apartat del consultori de sexe, allà a l'Anubicat. Els 10 temes més típics, Viviana, pels que discuteixen i es fan mal les parelles.
Doncs sí, aquests conflictes, no? Problemes recurrents que, segons la terapeuta que escriu aquest article, doncs, convé saber gestionar-los. Llavors, ella ha fet com un recull dels 10 temes més conflictius entre les parelles. Segurament la gent que ens escolti dirà, doncs a mi em falta aquest o a mi em falta aquell, però bé, aquests són els que ella més tracta, no? Diguéssim, quan una parella li demana ajuda, doncs aquests són els 10 temes que més surten. No estan ordenats per ordre d'importància, sinó que estan plantejats i punt. El primer que ella, és a dir, el primer que ella ens diu és que cada parella és un món i la comunicació entre els seus membres depèn molt de les habilitats socials de cada un d'ells. Empatia, escolta activa, reforços positius, etc. El cert, com diu ella, és que hi ha 1.000 temes que poden generar discussions, però ha recollit doncs, els 10 més típics. La primera, el primer és la família d'origen, és a dir, la família de cadascú. El tema de la família d'ell o d'ella és un motiu freqüent de discussió, sobretot en parelles que acaben de començar i que han de crear les primeres normes
Clar. I
hàbits de parella. És a dir, toca decidir a casa de quin anem per Nadal, no? Quines coses es poden dir o fer a casa de l'un o a casa de l'altre, no? No totes les famílies són igual. Cadascun portem el nostre bagatge, no? O el nostre, la nostra educació
la
o
nostra
la nostra manera de relacionar-nos amb la nostra família, que òbviament no serà la mateixa amb la que et relacionaràs amb la família de l'altre, perquè tu al final és allò que dius, jo és que si la meva germana em toca el flabiol, li dic, mira, vés a tocar-te el flabiol por ahí, tu això a la teva cunyada no li potser segurament no li podràs
no,
dir,
sí,
no tens
violent,
la confiança perquè queda violent.
Sí.
Llavors, aquí és on arriben els primers conflictes, no? De pel que un troba normal, no? Una contesta que l'altre troba normal, doncs a l'altre l'ha ferit, no?
Va, imagina't que es casen dues persones de les quals provenen de famílies que són molt tradicionals amb el tema, per exemple, del dinar de Nadal.
Clar. Bueno, un any cada un.
Sí, però clar, on comences? És que fins i tot això pot arribar a ser un conflicte.
Ara ho creu, jo ho arreglaria ràpid.
Però ping, és cert que això que dius tu, la motxilla
sí,
vivencial
sí, sí,
que portem
sí.
cada
és allò
un...
del, no, és que clar, jo cada any passo el Nadal amb la meva família.
Sí,
ja,
sí, sí,
però
sí.
Que jo també la passava amb la meva família. Amb qui et penses que el passava jo fins ara?
El segon dius que són els diners.
Doncs sí, no ho diu jo, ho diu aquesta dona. Els diners, sembla que al llarg de tota la història de la parella, doncs, no importa l'edat, ni si estan casats, i tampoc els anys que porten convivint. Ella recomana crear unes regles inicials. Res és millor, o sigui, cap opció és millor que l'altra. Comptes separats o fons comú? Doncs existeixen comptes separats i cada un es fa càrrec doncs, de determinades despeses. Bueno, doncs tu pagues el lloguer, jo pago les despeses de la casa, més la compra, més... No? O també existeixen els que ho posen absolutament tot en comú i ho administren junts. I després hi ha gent que fa com un mix. És a dir, tenim un compte conjunt per tot el que són despeses conjuntes, però... conservem els nostres comptes separats doncs, per pagar-nos les nostres coses o els nostres capricis. No hi ha un model millor que l'altre. El que s'ha de fer és deixar-ho clar des d'un principi.
Uh-huh.
El tercer és la feina o la carrera de cadascun. La discussió pot venir pel costat de qui té una posició més important a nivell laboral. No hi ha qui guanya més o qui guanya menys. I això es fa que es dediqui més temps a la carrera professional que a la vida en parella i a les obligacions familiars. Els desequilibres en l'àmbit laboral i de la llar doncs, generen moltes tensions en la parella. El quart són els fills. La parella que digui el contrari jo crec que menteix perquè totes les parelles estan d'acord amb que no hi ha res que separi més que un fill.
És que davant dels fills s'han de prendre moltes decisions
que
han de ser pactades.
Les discussions són inevitables i necessàries. Com dèiem amb el tema de la família, cadascun venim amb la nostra motxilla
sí.
i ens han educat d'una manera i portem un rerefons educatiu que pots voler o no transmetre als teus fills, però clar, la teva parella porta el seu, i aquí no, és on comencen els primers xocs. És lògic que sorgeixin diferències doncs precisament per aquest motiu. La negociació vàlida tant per parelles que viuen juntes com per parelles que estan separades. Val? Aquesta negociació hi ha de ser sempre. L'escolaritat, les sortides, els diners, la carrera, l'escola on van... No? Ella el que diu és que... bé. Conflictes en sorgiran. Els hem d'intentar doncs, afrontar de la millor manera possible. El cinquè és les tasques de la llar, les tasques domèstiques. Sempre hem d'intentar transmetre una demanda positiva i no un retret. No has fet això. sinó, ostres, podries fer això, si us plau?
Yeah.
Que és diferent, no? Primer hem de descriure la situació, diu, per exemple, la màquina de roba no està posada, m'ho invento, eh? Després hem de dir què sentim, home, jo esperava que quan arribés a casa o estaria fet o no sé, i en tercer lloc, proposar com es podria solucionar, no? Doncs mira, fem una cosa, a partir d'ara doncs, la posaré sempre jo, o la posaràs sempre tu, o hem d'estar al lloro de... No? I no pensar mai que l'altre se n'adonarà, no? Aquell... És que no ho has vist? Doncs no, senyores i senyors, l'altre a vegades no veu el que veus tu. El sisè són els gelos. Els gelos en tota relació, doncs... moltes vegades és com inevitable, no? Diu, una dosis de gelosia significa interès cap a l'altra persona. Però el problema és quan es tornen exagerats o malaltissos i acaben destruint una relació. Des del principi de la relació s'ha d'intentar no donar peu a demandes que provoquin un intent de control. Val? S'han d'establir molt bé els límits. No tothom, no? Reacciona igual davant de la mateixa situació. Així que, comunicació. Número 7, el temps lliure. Hi ha moltes discussions en relació a què es fa amb el temps lliure i quant temps es dedica a la parella o a la família i quant temps dediquem a nosaltres mateixos. Ha d'existir l'espai per a un mateix i l'espai compartit. Si tot és compartit, un dels dos queda anul·lat o fins i tot els dos. La línia entre l'excés i el desinterès és molt fina. Per tant, l'equilibri no és fàcil. Vuitè, l'intent de canviar l'altre. Aquell ja canviarà. Les persones no canvien. I a mi em van dir una vegada que si canvien ho fan per anar cap a pitjor.
Sí, això també ho he sentit alguna vegada jo.
La gent es separa pel mateix que s'enamora. Moltes vegades escollim el pol oposat, no allò de que els pols oposats s'atrauen, algú que ens complementa i per tant que ens fascina. I mentre no convivim amb aquest algú, tot és molt bonic. El problema és com passes a conviure amb aquesta persona. Doncs és fàcil admirar doncs els trets diferencials, però quan generem compromís i implicació comencem a desitjar que les coses siguin diferents i hem de tenir clar com és l'altre i no esperar que canviï.
Clar, el punt de partida és evident, i diu aquesta terapeuta, perquè si escollim algú pel que és, després el volem canviar.
Clar, sí, sí. Com a número 9 en diu els detalls. Les discussions pels temes més petits són les més freqüents. Doncs el que fan moltes vegades és revelar lluites de poder, inflexibilitat i intolerància. Val la pena parlar sobre aquests temes perquè són coses que ens molesten i que doncs, fan mal a la relació. I el 10 és la necessitat de guanyar o tenir raó. Moltes vegades veus parelles o la teva parella i tu discuteixes i te'n dones compte que tu l'únic que vols és tenir raó o que ell l'únic que vol és tenir raó. No és allò de això és així perquè sí i ara he posat la banya al forat i serà així, no? fins que guanyi.
És important, los siglos de los siglos.
Amén. És important parlar. Moltes vegades volem convèncer l'altra persona de que tenim raó, però hauríem de preguntar-nos si realment volem resoldre el problema o simplement tenir aquesta raó i guanyar l'altre. Moltes vegades el que diguem, la empatia, no? El posar-se al lloc de l'altre. És, moltes vegades, tu dius una cosa sense la intenció de fer mal, però a l'altra persona li fa mal. I dius, pues si jo tampoc t'he dit això per... I l'altra persona diu, ja, però és que a mi m'ha fet mal. No? Llavors, moltes vegades, al posar-se al lloc de l'altre, i quan estàs, perdó pel meu llenguatge, encabronat, doncs no és fàcil.
L'altre dia escrivia en el diari sobre el tema de l'empatia i sobre la necessitat, precisament, de posar-se, però de veritat, a les sabates de l'altre.
Sí, no el que passa és que quan estàs encès és difícil,
des del punt
eh?
De vista teòric, no només.
Quan estàs allò amb la metxa... A dalt de tot, deu ser complicat, eh?
El Toni Moreno ens diu via Twitter posar limitadors als vehicles és com intentar fer que les pistoles disparin despacito per no fer mal. L'ús correcte i ensenyar a fer bé les coses com té que ser és més important. Els intermitents no són un extra que es paga a part. Entre d'altres, la Viviana té una fixació amb aquest tema.
No, una fixació no, és que és el que diu ell. Hi ha una palanqueta al cotxe, al costat del D, hi ha una que el que fa és activar el neteja parabrises. I l'altre engega una llumeta taronja que fa tic-tac, 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 i que indica cap a on girarem. però sembla que alguns cotxes no els porten, però sí, ho porten tots. El problema és posar-lo. Després hi ha la gent que el posa fins i tot per agafar una curva, que dius, no cal,
no cal,
és una curva, ja ho sabem que aniràs cap a la dreta.
Si no hi ha un canvi
de via... No hi ha un canvi de via, però després hi ha la gent que no el posa mai, i a mi això em posa frenètica.
Sí, sí, sí.
O que el posen quan ja han agafat l'encreuament, que dius, ara de què serveix?
Que ja no val per res, que ja no val per res.
Sí, sí, sí.
Entre altres qüestions, jo explicava, no?, això que... Vaig tenir l'oportunitat de conduir un cotxe ara fa poquet que en el moment en què tu canviaves de carril, si no posaves l'intermitent, pitava. Per què? Per evitar que en aquell moment no haguessis fet un cop de cap, no? Uh-huh. I em sembla molt interessant aquestes qüestions, la veritat.
Però que haguem d'arribar a aquest límit. Ara, jo estic d'acord, amb el que ens diu aquest oient. De veritat, posar l'intermitent? No t'ho han ensenyat? No ho saps? És a dir, tu no veus quan vas per la carretera que si el cotxe davant no posa l'intermitent i gira... pots tenir un accident? De veritat, que no ho veiem.
Però jo crec que en aquest cas és més per un, com un detector de somnolència que no
sí,
com,
sí, sí, sí.
Com però, una
o sigui,
altra
que
cosa.
Ara hi hagi, que, o sigui, que haguem d'arribar a posar un detector de que no poso l'intermitent, o sigui, sí, jo també el posaria, una maneta que sortís d'aquí darrere i pum, i que t'anés donant collejas. L'intermitent! Ja veuries tu com el posarien.
Igual que hi ha... Doncs les pantalles que els nens miren
sí,
dibuixos
sí, sí, sí,
darrere...
Sí, sí, sí,
que
sortim una maneta aquí del recolz a cap...
Un gadget o brazo.
I pam, no? Pam, un calbot.
Un gadget o brazo.
Sí, i vinga. Jo volies tu com el posaria la gent.
Molt bé. Vinga, anem a fer una pausa i no, anem directament ja cap a, em diu el David, cap a la secció amb el Marcel Besolí sobre conducció segura i eficient i aquestes obligacions que arriben des de Brussel·les cap als cotxes nous d'aquí a 3 anys. Gràcies, Viviana.
A tu.